Què tal? Bon dia. Dilluns 27 de febrer comencem setmana amb el Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret. El Barça ha estat el campió de la Copa del Rei d'hoquei patins que s'ha disputat al Covendas. El Lloret no va poder passar dels quarts de final. Va caure contra el Liceo 3-1 en un partit en què els homes de Manel Barceló van acabar indignats amb l'arbitratge. Avui és últim dilluns de mes i, per tant, toca tertúlia i parlarem precisament d'això, d'arbitratge. És difícil dirigir un partit? S'està aixecant una polèmica massa gran al voltant dels àrbitres? Cal implementar la tecnologia per millorar l'arbitratge? De tot això en parlarem avui amb els nostres tertulians. Abrans, però, tractarem de la Copa del Rei d'hoquei patins. Dani Torrente, bon dia.
Bon dia, Moi. Doncs, efectivament, obrirem el programa parlant d'aquesta competició que, com dius, ha tingut el Barça com a campió. Valorarem el paper del Club Hoquei Lloret amb el seu president, Josua Pérez. Abans, com sempre, coneixerem els resultats més destacats en l'àmbit local i també fora de Lloret amb els titulars.
I insistim, avui és últim dilluns de mes i per tant toca tertúlia. Avui parlem d'àrbitres. En el control de so, Edu Lanzas, salutacions en nom de tot l'equip de Nova Ràdio Lloret.
Lloret Esportiu, amb Moisés García i Dani Torrente.
Nou i 8 minuts, comencem amb els titulars. El Club Hoquei Lloret perd 3-1 contra el Liceo en els quarts de final de la Copa del Rei d'Alcobendas, que ha tingut el Barça com a campió.
Els homes de Manel Barceló no van poder contra el conjunt gallec, que es va avançar en el primer temps i van deixar un 2-0 momentani en el descans. En el segon temps, Marc Grau va retallar distàncies pels lloretencs, però Josep Lamas va certificar la derrota del Lloret amb el definitiu 3-1.
El campió va ser el Barça, que va revalidar el títol després de superar el Reus en la final per un ajustat 3-4. El partit va arribar al tram final amb empat, però un gol de Pau Bargalló a l'últim minut va decantar la balança pel conjunt blaugrana. D'altra banda, la primera nacional de futbol sala, victòria del Lloret Esportiu.
Va ser a Lleissà de Vall per 3-4. Es tracta d'un partit ajornat corresponent a la jornada 17. Amb aquest triomf, els homes de Conrado González se situen cinquens amb 27 punts.
En la tercera catalana de bàsquet, el sènior femení del bàsquet Lloret cau a casa contra el Sarrià de Ter.
Va ser per 39-48. Les lloretenques frenen amb aquesta derrota la seva bona dinàmica de resultats. L'equip va situar setè amb 25 punts. La propera jornada, partit a la pista de l'Escala, serà diumenge a les 5 de la tarda.
Sortim fora de Lloret, el Girona Futbol Club manté la distància de 8 punts respecte del tercer després de superar 0-2 al Mirandés amb els gols de Sandaza i Longo de penal.
Les dianes van arribar en el tram final. En el 84, Sandaza va enviar al fons de la porteria un bon xut des de la frontal. En el 87, Longo va transformar un penal comès sobre Pere Pons.
L'entrenador del Girona, Pablo Machín, donava mèrit a la victòria del seu equip, tot i la situació a la classificació del Mirandés.
Yo pienso que estos son los campos y los partidos que tenemos que ganar, que la gente fuera del fútbol puede pensar que porque un equipo que está peleando por subir y uno por bajar, pues que lo vamos a tener fácil, pero ni mucho menos es así. Y creo que si hoy el Mirandés ha tenido pues menos chance para ganar el partido es porque nosotros lo hemos hecho, creo que francamente bien, teniendo las ideas claras de cómo hacerles daño y bueno, ahora a seguir en nuestra lucha, en nuestra pelea.
A la segona divisió B, grup tercer, la Unió Esportiva Llagostera cau a zona de promoció de descens després de perdre el 12è partit de la temporada.
Va ser a casa contra el Mallorca B per 0-1. El gol de la derrota dels homes d'Oriol Alsina va arribar en el minut 76 en una acció del visitant Calle.
En el grup cinquè de la tercera divisió, el líder de la categoria, l'Olot, no afluixa i guanya 0-2 a Cerdanyola del Vallès.
El seu màxim perseguidor, el Peralada, també va vèncer. Va ser a Terrassa per 0-1. Per la seva part, el Figueres va superar 2-0 l'Escó per contra derrotes del Palamós a Castelldefels per 2-0 i de la Jonquera a Sant Andreu.
Ah, la primera divisió d'hoquei. Derrota del Club Petit Tordera a la pista del líder, al Palafrugell.
Va ser per 3-2. Els tordarencs es mantenen en el sisè lloc de la classificació.
L'Esparts Tetelip Girona, la Lliga Femenina de Bàsquet, supera el Cref, tot i arribar al descans amb una derrota momentània.
Triomf de les jugadores d'Eric Surís per 91-78. Les gironines van despertar en els dos últims períodes després d'anar per darrere en el marcador en el temps de descans.
I a la divisió d'Honor de Plata, el Bordils fa un gran pas cap a la salvació.
Victòria per 30-25 davant del Cisne. Es tracta del tercer triomf consecutiu dels homes de Pau Campos, que, a més, comencen a obrir forat amb els llocs de descens.
9 i 11 minuts, moment per parlar de la Copa del Rei d'hoquei patins.
Música.
Lloret Esportiu, amb Moisés García i Dani Torrente.
I abans d'entrar amb la nostra tertúlia, expliquem el que va passar a la Copa del Rei d'Alcobendas amb un Lloret que va caure eliminat en els quarts de final contra el Liceo. Repassem quins van ser tots els resultats de cada partit.
Dels quarts de final tenim el Liceo 3, Lloret 1, Vic 4, Vendrell 4, Reus 7, Alcobendas 6 i Barça 3, Voltregà, Voltregà 3. A les semifinals tenim l'empat del Liceo contra el Barça, que va passar el Barça per penals a 2-2, i a l'empat també del Vic contra el Reus 3-3 i passar el Reus per penals. A la final doncs vam veure el Reus 3, Barça 4, amb un gol del Barça a l'últims 40 segons.
Exacte, de Pau Bargalló. Parlem amb el president del Club Hoquei Lloret, Joshua Pérez, al telèfon. Joshua, bon dia.
Bon dia.
No va poder ser 3-1, i jo crec que hem de parlar sí o sí de l'arbitratge, no?
Bueno, va ser un factor que no va ajudar, diguéssim. Crec que vam fer un gran partit. Vam jugar a tu a tu amb el Liceo i vam tenir les nostres oportunitats. Sobretot amb el 2-1 tenim dos o tres ocasions. Només començar el partit, de fet, tenim un pal d'aquells que poden ser gols per un centímetre, però no va ser així, i bé, l'arbitratge pues, no va ajudar tampoc, no? Hi ha dos o tres decisions claríssimes que crec que tothom ho va veure al part de la visió, i no crec que valgui la pena tampoc d'allò. Per sort que aquesta vegada s'ha vist per televisió, però no és una cosa nova. Els equips petits solen tenir aquest tipus d'arbitratge, és l'habitual, però és el que hi ha, no ens lamentarem. Mirem el que podem controlar nosaltres. El que podem controlar nosaltres és el bon joc que vam fer, i amb aquest bon joc pues, ara la Copa l'hem disfrutat, l'hem gaudit, i a partir d'ara pues, a sumar punts a l'Hockey Lliga per aconseguir la nostra fita, que és mantenir la categoria.
No és per fer sang en el tema de l'arbitratge, Joshua, però tu em comentaves l'altre dia un fet que jo desconeixia, però que tampoc l'entenc massa, no? Un àrbitre gallec per arbitrar un partit entre el Liceo i el Lloret, i el Liceo ja sabem que és un equip gallec, no s'entén massa, no?
Bueno, a veure, són decisions que al final has de pensar en la professionalitat dels àrbits, però també després n'hi ha dos de catalans amb el Barça Liceo, que jo crec que bueno, si volguessin podrien evitar que després hi hagi suspicàcies, però no crec que, torno a dir, una cosa en calent, en fred, després penses que això és el que hi ha, i controlem el que nosaltres podem controlar, i el que podem controlar és el bon joc que vam fer molt, i l'actitud de l'equip va ser fantàstica, i a partir d'aquí jo crec que això ens ajudarà a aconseguir l'objectiu. Crec que hem sortit reforçats d'aquesta Copa, perquè veníem anar una mica com la ventafocs, i bueno, vam estar a punt de classificar-nos, no? I que bé, que, com dic, de cares a lo que ve, és positiu el que hem fet a la Copa.
Bones sensacions a la Copa pel que fa al primer equip del Club Hoquei Lloret, i també amb el Mini, no?, que va fer un molt bon paper.
Sí, amb el Mini a la primera semifinal va eliminar clarament en el Liceo amb un 0-4, i després a la semifinal ens tocava el tot poderós Barça, diguéssim, que ens va eliminar amb un 2-1, un partit molt maco, molt vibrant.
Ara ja, Joshua, doncs, com dius, a centrar-se en la Lliga regular, en l'Hockey Lliga, on encara teniu pendent l'objectiu de la permanència. Partit el pròxim dissabte, torneu a casa contra l'Alcoi, un rival directe.
Sí, és a dir, ara la Copa l'hem gaudit, l'hem disfrutat. Hi ha hagut el premi a la gran primera volta que es va fer, però ara toca fer punts, toca fer-ne 10 punts per anar bé, i crec que els tres primers han de ser aquest dissabte intentar, si o si, guanyar a l'Alcoi, que no serà un rival fàcil, perquè bé, és un equip una mica irregular aquest any, però és un equip que té jugadors de molta qualitat, i nosaltres hem d'estar en el nostre màxim nivell i el nostre, donar la millor versió de nosaltres mateixos per portar-nos aquests tres punts que a l'aposta seran importantíssims.
Amb la signatura pendent, a més, de ser una miqueta més regulars a casa, no?
Sí, sembla que ens acosti menys a fora que a casa, no? A casa els nervis influeixen més, però bé, crec que ja el dia del Noia vam fer un gran partit, vam ser molt superiors, al final la jugada que ells van fer molt bé de treure el porter ens va restar un punt, que després nosaltres vam recuperar amb la mateixa jugada a Manlleu, no? Però bé, confio que l'equip, ja dic, crec que va sortir molt reforçat, almenys la sensació, i parlant amb els jugadors, és el que tinc, i ens hem de creure i hem de lluitar per aconseguir aquesta permanència.
Doncs Joshua Pérez, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar tot el que va passar a la Copa del Rei, i com diem, molta sort contra l'Alcoi el pròxim dissabte.
Moltes gràcies a vosaltres.
I repassem quina serà la pròxima jornada de l'Hockey Lliga, que arriba a la número 20.
Com deies, el Lloret rebrà l'Alcoi dissabte a 8:45 del vespre. També tenim un Lleida-Girona, Barça-Igualada, Vic-Alcobendas, Liceo-Caldes, Vilafranca-Manlleu, Reus-Noia i el Vendrell rebrà el Voltregà.
9:18, una petita pausa i tornem amb la tertúlia.
Fins a finals de febrer, visita l'exposició que mostra amb imatges i manualitats tot el que fa Espronis, l'entitat que cuida a persones amb discapacitat intel·lectual. Exposició itinerant per conèixer el global de les accions i serveis d'Espronis. Trobaràs la mostra fins a finals de febrer a la Casa de la Cultura.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Veure Escaramuix, el genial musical de Degoll de Gom, ara és més fàcil que mai. El Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret ha programat una sortida a Barcelona per veure aquest espectacle. Per només 42 euros tens entrada a platea i bus d'anada i tornada. Escaramuix. Viu una gran comèdia d'aventures, amor i revolució. Inscripcions obertes a tothom fins dimarts 28 de febrer a les oficines del Casal.
Has pensat mai com és una llista? Pot ser de la compra, de regals, de números, de desitjos, d'esdeveniments. A Nova Ràdio Lloret també tenim la nostra pròpia. La Llista, un programa molt divers i plural per a oients singulars. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia, amb Eduard Lanzas.
Consulta les bases per participar en els Premis Literaris Vila de Lloret. Els premis al millor blog literari, millor blog de viatges i millor blog de creació literària. També el millor post turístic amb temàtica sobre Lloret. Consulta les bases a lloret.cat o al Departament de Cultura de l'Ajuntament a la Masia de Can Saragossa. Entrega de guardons a la nit de la cultura lloretenca. Premis Literaris Vila de Lloret. Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu. La tertúlia del Lloret Esportiu.
I tornem de la publicitat i ja tenim aquí els nostres tertulians d'avui, amb els que parlarem sobre l'arbitratge, sobre si és complicat o no arbitrar, si els àrbitres necessiten més ajuda, si s'està magnificant totes les polèmiques que hi ha cada cap de setmana i sobretot si cal implantar la tecnologia o no. Els presentem, directiu del Club de Futbol Lloret, Tito Fornaguera. Tito, bon dia.
Bon dia.
També directiu del Lloret Esportiu Futbol Sala, Jaume José Antonio, bon dia.
Bon dia.
Alfons Serrano, 25 anys en aquesta casa i en aquest programa, bon dia.
Bon dia.
I delegat del Club de Futbol Lloret, Antonio Pérez, bon dia.
Bon dia.
Jo vull començar, Alfons, vull començar amb tu, perquè a la Copa del Rei d'Hockey Patins s'ha donat un fet que pot sonar estrany o que et fa posar les mans al cap a vegades. Abans d'entrar en debat, sobretot volia saber la teva opinió. Liceo Lloret, un àrbitre gallec per dirigir aquest partit.
Bueno, no és la primera vegada. És a dir, el fet de que això es faci així ja ha sigut altres cops. I ho hem vist molt de cops, però 25 anys en aquesta casa i jo he dit sempre el mateix. L'olla de grins més gran que hi ha en aquest país és la Federació Espanyola de Patinatge. I ja està. Vull dir, això amb una altra cosa no pot passar, però amb el hockey, el que vulguis. Vull dir, no t'esveris per això, perquè això és ordre del dia.
Bam, o sigui que ho deixem com una cosa
sí,
normal,
sí. Exacte, és normal.
Venim de, sobretot de dos mesos que s'està creant moltíssima polèmica sobre els àrbitres, especialment en Barça, Madrid, etc. Què penseu de tot plegat, Tito? Comencem per tu. És tan difícil arbitrar? Creus que és, creus que els hauríem d'ajudar una miqueta més de tots els sectors?
Home, ajudar una mica també, ells també fiquen de la seva part, que a vegades tenen línies que no sé per què estan, perquè si a línia te pita una falta, l'àrbit diu que no, doncs li treuen el poder. I jo crec que amb el Barça i Madrid tiren més a favor que no amb els altres equips.
Estàs d'acord, Jaume, amb això?
Sí, evidentment, quan hi ha un equip gran al davant, els arbitratges normalment sempre tendeixen a tirar cap a l'equip gran, i el que surt perdent sempre, o la majoria de vegades, és l'equip petit. Però és que passa a primera divisió en el cas del futbol, passa a la CB, passa a l'Hockey Lliga, i sempre passarà en qualsevol esport on hi hagi equips de primera fila i equips de segona o tercera.
Favoreixen sempre en els grans, Antonio?
Hombre, sí, favoreixen los grandes, pero también porque los grandes tienen más dominio de balón, tienen más, entran más al área, tienen más jugadas polémicas y tienen... pero favorecen a cierta manera. Y ahora quería hacer un comentario con lo del árbitro este de gallego, del Liceo. Ya sabes que te dije que el otro día vino aquí el Girona, ¿no?
Sí,
y
sí,
que sí. Resulta de que en todos los derbis que habíamos hecho antes no nos pone un árbitro de Gerona, y en este, sí, claro, que viene el Gerona Lloret, resulta de que te pone un árbitro de Figueras. Yo no dudo de la honestidad de esta gente, pero claro, si lo hacen siempre, que lo hagan siempre, pero que no sea para un partido específico, ¿eh? Yo creo que, claro, yo cuando veo, joder, árbitro de Gerona, me viene un Gerona que está abajo. El año pasado me pasó igual. Sin embargo, cuando fuimos allí ya no lo pusieron de Gerona, el último partido de liga. Pero que lo hagan siempre. Yo, a mí no me importa que me pite un árbitro de Gerona, o sea, en un derbi, si yo lo veo lo más lógico. ¿Por qué tienen que traer un árbitro de Tarragona o de Lleida a pitar un derbi aquí a Gerona? ¿Por qué? Si hay árbitros aquí. Pero que lo hagan siempre. No, unos partidos sí, otros no. Y ahora ya dejo esto. Y bueno, sí, hay muchas polémicas, hay muchas... llevamos unas jornadas que casi es de loco. Si te pones a ver la tele, la tele ya te pone la cabeza como un bombo, porque si hay allí 10 y unos dicen que sí, otros dicen que no, la han repetido 10 veces. Luego está también que... Yo siempre he confiado mucho en los árbitros, ¿eh? Yo los árbitros siempre confío, porque el día que deje de confiar de los árbitros, me iré del cargo que tengo. Eso está clarísimo. Los protejo al máximo. Algunas veces, pues, hasta he podido tener problemas por, no problemas, sino que me han recriminado que los proteja tanto, pero yo creo que yo estoy en mi obligación de protegerlos. Pero también hay que tener en cuenta que ellos están allí con 22 hombres, que cada uno intenta engañarlo por un sitio.
Aquí está la mara de
él. Cada uno intenta engañarlo por donde puede. ¿Qué pasa? Llega la hora de que si es mano, que si no es mano, que si lo deja a la actitud del jugador, que si lo deja al criterio del árbitro. El árbitro no tiene en la cabeza lo que ese hombre ha querido hacer, si ha querido levantar la mano, si ha querido bajarla, si ha querido tocarlo o no ha querido tocarlo. Tiene que decidir en 2 segundos o en menos si es penalti o no es penalti. Yo siempre digo igual, que es muy difícil. Yo nunca he sido capaz de ponerme a pitar un partido ni de alevines, nunca, porque yo no quizás mis reflejos no me dan para eso. Y yo creo que lo tienen muy complicado si los jugadores no lo pueden ayudar también un poquito. Yo creo que depende mucho del jugador, que sea honesto y que, claro, pero como hay tantos intereses creados, hay tanta pasta por medio, hay tanto dinero, hay tantas televisiones y hay tantas cosas, pues bueno, pues aquí estamos, a ver si algún día se puede arreglar un poquito.
Y en brazar eso y eso. Per exemple, a primera divisió, especialment on es mouen tants diners, un àrbitre va al Bernabéu i sap que està arbitrant en el Bernabéu, o va al Camp Nou i sap que està arbitrant en el Camp Nou i aplica diferents criteris?
Bueno, Antonio ha dit la frase bona: tothom intenta enganyar-lo. Aquesta és la mare de Déu. Vull dir, l'àrbit ja té prou problemes. El reglament del futbol és complicadíssim. I llavors, vull dir, si hi ha 22 tios que et volen fotre, vull dir, ja estàs llest, no? Perquè si mirem a on s'ha posat en marxa la part electrònica, podem veure, per exemple, el futbol americà. I llavors, quins problemes tenen? Si la pilota ha tocat abans a terra o no ha tocat abans a terra, però és força senzill. El tennis, amb el ull de falcó, que ara l'han variat i l'han arribat a perfeccionar.
Sí, exacte.
Vull dir, i, bueno, doncs què, si ha tocat la ratlla o no ha tocat la ratlla. El bàsquet, si ha passat els segons o no havien passat els segons, i poca cosa més té. I llavors, el futbol no. Si és orsai, si no és orsai, si l'ha tocat en la mà, si no l'ha tocat en la mà, si la volia tocar, sí, perquè, en definitiva, tot el reglament del futbol és amb una sola cosa: a criteri de l'àrbitre.
En aquest sentit, esteu d'acord en implantar la tecnologia?
Jo crec que sí, perquè...
Però no aclarirà res, Tito.
No, però què dic?
Sí.
Perquè volvemos a criteri de l'àrbitre.
Sí, però això sí.
La mà és a criteri de l'àrbitre, no?
És el que dic jo, en línia. Però és que després està el quart àrbitre. Bueno, el quart àrbitre serveix per molestar els entrenadors.
I a la Copa d'Europa tens dos àrbits a darrere la porteria. I què has aclarit?
I aquests són nuls, perquè... te pita, li diuen que és penalti i l'àrbit no pita penalti, clar, perquè diu que sé i el que mana sé, i no sé per què fiquen tant d'àrbits.
Tito, ara que has nombrat el quarto àrbitro, yo creo que la mayoría de los que estamos en un campo de fútbol, yo no, porque no tengo cuarto árbitro.
Es para molestar al entrenador.
Yo creo que todo el que está en el banquillo no sabe ni para lo que está el cuarto árbitro. Porque el cuarto árbitro no estaba para pitar una falta, ni para llamar al árbitro a decirle que ha sido falta, ni para llamar al árbitro
que ha visto una agresión.
El cuarto árbitro está allí colocado para tener un poco de orden los banquillos, enseñar las tabletas cuando tengan que enseñarlas y hacer los cambios. Pero nada más. Y le reclaman a un árbitro que está allí, le reclaman una falta en el área. Pero ¿cómo es posible que le reclame a un árbitro una falta en el área?
Tú a primera catalana
no le reclamo nada a los árbitros porque no veo nada.
A primera catalana no tens quart árbitro. Y si te ha de dir algú que es calla,
ets tu. En línia tampoco, si no está en su parte.
Y en primera edició tenim un quart árbitro y a segona para nada.
Sí, pero es que le reclamamos a un línia que está en tu banda lo que pasa en la otra. ¿Eh? ¿Y por qué no señala? Pero, chico, ¿cómo voy a señalar? Yo creo que el que sabe un poquito de esto, o estamos ahí metidos, ellos, los árbitros, si no lo sabéis, se reparten el campo, ¿eh? Ellos se reparten el campo y se dicen dónde se tienen que señalar las faltas, dónde no se tienen que señalar las líneas, dónde se tienen que mojar y dónde no se tienen que mojar, ¿eh? Y claro, y tú le reclamas un línea que te lo comes allí porque no ha levantado la bandera o porque no ha pitado una falta en la otra esquina, ¿eh? Y yo creo que nos falta mucho que está en un campo de fútbol y entender un poquito. Yo creo que todo el mundo entiende,
pero tú parles d'un camp de fútbol, pero incluso en una pista de fútbol sala amb dimensions més reduïdes i amb la categoria, per exemple, on tenim nosaltres el senyor A, Nacional B, són dos àrbitres més la taula. La taula, en principi, el que fa doncs és això: posar el marcador, parar el temps
i la meitat de jugadors
i cap funció més.
Sí.
Després tenim dos àrbits, un a cada banda del camp. Llavors aquí ve la polèmica. El que pite un, es miren, és fora, són mans. El tema de les mans, per exemple, en el futbol sala és superpolèmic.
Yeah.
I dic superpolèmic perquè moltes vegades les tens pegades no te les piten, yeah. Si les tens pegades sí que te les piten, si és una ocasió de gol, no és una ocasió de gol, i això és el que deia ell. És el peix que es mossega la cua. A criteri de l'àrbitre. I llavors, clar, tots et diuen: oh, és que jo no les he vist, és que no he vist intenció.
Clar.
I tenim un reglament amb unes normes que moltes vegades aquest reglament s'adapta als àrbits.
Imagina't que hi ha una mano, l'àrbitre deja continuar. I quan la tecnologia ve que ha sigut mano, vuelven a entrar otra vez, la pelota está en la otra portería, volvemos a sacar de aquí de esta portería. Yo la tecnología la pondría solamente para saber si es gol o no es gol. Esas pelotas que hay, que a veces parece que entran o no entran, solamente para eso, para nada más.
Jo, en aquest sentit, i t'ho vaig comentar un dia en el programa, al fons, la meva proposta d'això seria: cada entrenador té dues oportunitats per aturar el joc. Té el quart àrbitre al costat, ve una jugada polèmica, un possible penal, té 2-3 segons per dir al quart àrbitre: para el joc, i mirem.
Sí, però, sí,
però,
sí,
fixa't,
sí,
fixa't,
si estàs atacant,
que en el, això que dius tu ho veiem després el dilluns a la tele. És a dir, el penal del Madrid, ahir.
Sí.
Jo he sentit 6 versions.
Claro,
és a dir, és penal, no és penal. Què dius penal, això? Era penal normal? Vull dir, tothom ha donat la seva opinió. Imagina't això en un camp de futbol. És a dir, és la llet, això. No, no, és difícil. Que seria una opció? Evidentment que la és, perquè, no sé, potser tindries un 50 i un 50 que te donarien la raó, però té la marinera.
Sí, però tu no pots, sí, però, parar. Tu no
avui,
pots,
però tu pots avui parar en dia, i
avui en dia amb la tecnologia per les televisions, però l'àrbit tenim de pensar que té, són segons.
Sí,
nosaltres que... a la televisió quan ho fiquen, dius, i ho fa en càmera lenta, clar, que encara veu que el millor no toca i toca. Però això... clar, nosaltres veiem molt lent, però els àrbits ho veuen, tenen de decidir en segons.
Per això parlem que és, és el probablement l'esport més difícil que hi ha.
Clar, és en segon. Nosaltres ara sí que les teles van a poc a poc, i el veus i dius, hòstia, si no ha tocat. I clar, i si el passen de pressa, veus que el toca. I clar, els àrbits són segons, de dècimes, claro, que estan allà.
A més a més, els 22 tios el volen enganyar, vull dir, té la marinera.
Però aquí, per exemple, implantar la tecnologia... sí que li podríem donar inclús la funció a aquest quart àrbitre que hi ha a la banda, que sigui l'encarregat també de veure aquestes imatges, pares el joc, mires la imatge igual que es fa en el bàsquet, quan es reclama l'entrenador, si ha entrat la cistella o ha estat falta o el que sigui, es para el joc, es mira la imatge, pilota per l'altre, pilota per l'altre,
ja
està.
Si ponen la tecnologia, tenen que poner una mesa com una mesa a parte, com en el hockey, com en el futbol sala, tenen que haver una mesa a parte, que sigui la que decida.
Després ficaran un altre àrbit, perquè el quart àrbit està dedicat als entrenadors.
Bueno, això...
Jo en el MIC, quan vaig fer una vegada l'entrenador de Caetà, tenia en línia que només estava pendent de mi, perquè jo me moc, bueno, me moc molt per la banda, i sempre estava... digues quiet, calla, no sé què, i jo dic, pita, i deixa'm a mi tranquil. Però si, si ara fiquem tecnologia, no, tindran de ficar un altre àrbit.
Perquè tu no te podes dir 10 metres del banquillo. És que, claro...
A mi un àrbit, jo estava per la banda un dia, estava per la banda i em diu, escolta, no pots córrer més per aquí, vaig saltar a la valla, vaig saltar per la grada, i l'àrbit em diu, no, tampoc per la grada.
Si jo sigui l'àrbit, ho t'he hecho.
Deixant anècdotes d'aquest tipus de banda, seguim amb això que estàvem parlant de la tecnologia. És a dir, el que no es pot permetre, jo crec, les proves que es van fer en el Mundial de Clubs, no sé si les recordeu, que clar, el partit estava parat uns 2 minuts perquè des de dalt havien de mirar la imatge. Clar. És a dir, però jo el que defenso en aquest sentit és, passa la jugada, tens 1, 2, 3 segons l'entrenador, que tampoc dona temps a fer un contraatac, per dir-li al quart àrbitre, che, para el joc, que l'entrenador dues oportunitats.
Sí, però com, i si tu quan tu te dicen para el juego, tú estás atacando ya, ¿qué haces? ¿Te cortan el ataque?
Sí.
¿Eh? ¿El contrario te corta el ataque?
Claro, ¿eh? Sí, aquesta es la part.
Yo creo...
El problema es que, por ejemplo, amb un Eibar-Granada, per dir algo, a lo millor t'aturaran el joc, però amb un Barça-Madrid, que hi ha molts interessos al darrere, t'aturaran el joc amb un contraatac d'un o l'altre.
Ni tampoc tindrà tant de resó el fet
això...
que hagi, si li han pirat un penal a l'Eibar o li han pirat un penal a Granada.
Clar, este és un altre tema.
A vegades parlàvem dels grans o dels equips grans o dels equips petits.
És que el tema dels errors arbitrals a vegades venen més donats per partits on juguen els equips de primera fila que no pas els equips de segona. Vull dir, un Eibar Granada s'equivoca l'àrbit, potser no tindrà tant ressò. Amb un Barça o un Madrid on juguin aquests dos equips, al mínim fallo que tingui aquest àrbit, ja tens els programes esportius tota la setmana.
Sí, perquè ahir estàvem parlant a banda del gol del penal de la mà, que i es va generar molta polèmica, abans comentaven la jugada del gol de Bacambú del Villarreal, estàvem parlant d'un genoll, que per l'ull humà del Liner és impossible.
És impossible.
I després el del Betis-Sevilla. Vull dir,
també,
que,
sí.
És que cada setmana n'hi ha un o n'hi ha un altre, o n'hi ha 50, no? La cosa, per això et dic que probablement el més difícil de tot és les regles d'aquest esport. Cony, que treguin el fora de joc. I ens estalviem la meitat dels problemes, no? I veurem més gols. Vull dir, ja està. Clar,
bueno, seria cosa de provar.
Claro.
En un torneo, en un... que no tenga tanta importància, provar.
Abans els partits duran 90 minuts, ara duran 94, si fiquem la tecnologia duraran 100 i pico. Perquè un dirà que una cosa...
Això és veritat. El fet, ara ho comentava Alfons, també el constant canvi de reglament, no? Sobretot, sí. Jo recordo, en els últims 10 anys, quantes normatives de fora de joc hi han hagut?
Però sempre acaben amb el mateix, a criteri de l'àrbitre. Vull dir, és que el problema és aquest. Avui en dia es mou tants diners en el món del futbol. El ser campió de Lliga o el quedar campió d'Europa representa una fortuna.
Clar.
El perdre la categoria, per exemple, Eibar Granada, no?
Claro.
El problema és el mateix.
No només però, pel club, sinó ja per la ciutat.
Clar, però el problema és aquest. És a dir, a l'Eibar Granada probablement no n'hi donarem d'importància. Però, punyeta, si perden la categoria un Eibar o un Granada, el que li representa al club estar primera o estar segona s'hauria de quantificar.
¿Sabes qué le representa?
Antonio.
Que un año baja a segunda y al otro puede bajar a segunda B.
Bueno, sí.
¿Eh?
Sí, porque segona...
Estos equipos que bajan... hay equipos que el Valladolid ha estado en primera y mira dónde está ahora.
Rayo Vallecano.
No levanta cabeza, el Rayo Vallecano igual. Estos equipos sienten mucho, porque claro, la economía se le va y sienten mucho bajar de categoría, más que... Madrid y un Barça no van a bajar, pero más que un Atlético Madrid, por ejemplo, el año que bajó, al otro año ya subió. ¿No? Estos equipos tienen potencial para estar un año en segunda.
¿Pero qué le representa a un club de
mucho,
estos?
Mucho, claro.
Una decisión del árbitro,
claro,
¿eh?
Claro,
hablamos
claro.
De eso. De una decisión de un árbitro que puede claro. Meter en segunda o te puede dejar en primera.
Pero que no hay que reconocer que pitar tiene que ser muy complicado, ¿eh? Mucho, vale. Mucho, muchísimo, ¿eh? Y luego está el clásico fuera de juego, lo que estábamos hablando, fuera de juego. Pero en una jugada de balón parado, a un línea. Se le puede recriminar que se equivoque a balón parado, porque está mirando la pelota, sabe cuándo golpea y sabe cuándo. Pero esas jugadas rápidas, como la de allá de
Bacambú.
De Bacambú, yo cuando recibió ya me parecía, pero claro, yo si hubiera estado en la banda, yo no levanto, ¿eh?
No te lo entiendo.
Yo no levanto, claro. Luego sí, luego después te paran la imagen, te ponen las rayas aquellas que te ponen ya. Allí, que esto son rayas y sale pero... el Seneca, que es el arquitecto aquel, que sería hacer rayas allí, a bajar los puntos de gravedad, eso. Pero es que me chupo mucha tele yo, ¿eh?
No, sí, todos. Mucha hora
de tele.
Sí, a part de tot això, el service també, si nosaltres els ajudem, però a vegades una falta d'un delanter... és més fàcil pitar-la dintre l'àrea que pitar un penalti que fa el mateix defensa. I clar, amb això la tecnologia és igual, és la decisió de l'àrbit, perquè ahir mateix vaig veure un partit que un delanter el toca, se tira el defensa i pita falta, però si ho fa al revés, que el defensa el toca i es tira, li ensenya targeta en el delanter.
Això és por per part de l'àrbitre?
Sí,
moltes vegades.
O pitar el penal.
Sí.
Clar, i en un corne
però què passa? Tiene miedo a equivocarse.
Peligro.
Tiene miedo a equivocarse.
No? I amb un corne la tecnologia no pot servir, perquè tothom s'agafa, el primer se tira, clar, la tecnologia jo crec que té de ser per al gol, si entra o no entra, perquè l'altre és...
O jugadors del mateix equip que es penyen al seu porter.
Va passar ahí.
No sé què passa allí, però
va passar
ahí. I la imatge circula per totes les xarxes socials.
En aquest sentit, considereu que és just o considereu que és positiu, jo entenc que no, que personatges tan importants i tan referents com, per exemple, Gerard Piqué o Sergio Ramos o qualsevol d'aquests equips grans surti davant d'un micròfon i comenci a criticar l'actuació de l'àrbitre?
Bueno, diríem el que diu l'Antonio, és a dir, aquesta gent són els que menys haurien de fer-ho perquè són els que més s'ajuden. És a dir, els problemes surten quan es pita malament, entre cometes, en el Barça, o es pita malament en el Madrid. Claro. Quan es pita malament el Granada o el Leganés, això no surt. No surt en Piqué a defensar el Granada.
Però després, podem escoltar declaracions molt més fortes, per exemple, de, jo què sé, l'entrenador de l'Eibar, l'entrenador del Granada, i després reben una sanció forta també aquesta gent.
Clar.
Però no és el mateix el ressò mediàtic que pot tenir Piqué o pot tenir Sergio Ramos que el que pot tenir Asier Garitano, per exemple.
Sí. Luego, referente a la jugada d'ayer de la mano, del penalti, resulta de que el entrenador del Villarreal sale haciendo unas declaraciones que ni él mismo se las cree, porque según él dice que le dan una charla de cómo son las manos con rebote y sin rebote. Pero el rebote... En el a ver si me explico. Cuando le dan la charla le dicen que el rebote que viene, que dan la mano después de un rebote, no se considera mano, pero tiene que ser el rebote del mismo jugador. Es decir, que te dé en la rodilla y de la rodilla te vaya la mano, no que te venga de otro jugador. Si te viene de otro jugador, amigo, ahí allá par, ¿eh? Si te viene de otro, y claro, él dice, no, a nosotros nos dieron una charla que cuando viene el balón de un rebote no se considera mano. No, no se considera mano, no, se considera mano igual, porque te viene de otro jugador. Ahora, si te, hay muchas veces que yo la de ayer es que tampoco sé qué quiere hacer que allí, porque si, él dice que le va la mano, no, tú tienes la mano abajo. Y cuando te viene el balón, la levanta arriba, la levanta a la altura del hombro. Chico...
Això és un tema que passa molt. Moltes vegades ens trobem amb els àrbits que venen... No, és que aquest matí han fet un clínic, sí, han fet una xerrada, sí, sí, i a partir d'ara això ho pitarem i això no. Clar. I com a club que estàs allà com a entrenador, dius, vale, i? Jo quina notícia en tinc d'això? O sigui, aquestes mans ara no les pitarem, aquestes sí.
Falta d'informació.
Sí, però moltes vegades els clubs en si, i suposo que a tots els esports passa, que... t'arriben els àrbits amb les decisions que han pres aquest matí amb una trobada que han fet no sé on, i tu t'has de mutiar i no protestis, perquè protestaràs i et diran no, és que això ho han parlat aquest matí, i dius, bueno, vale, claro. I a mi quina informació m'ha arribat? Cap.
No, però és que nosaltres quizás en altres categories, en primera divisió, a estos equipos grandes, que igual le dan alguna charla informativa de cómo va el reglamento, pero a niveles como nosotros, a mí no me ha llamado nadie, ningún árbitro. Si hacen un cambio, me llama cuando llego allí, le doy la ficha y me dice, mira, que habemos acordado esto, habemos acordado aquello. Chico, pero bueno, ¿y qué me estás contando a mí ahora? Si vas a hacer lo que quieras. Pero yo creo que también había que tener muchas más charlas informativas a toda la gente que estamos dentro de una entidad o que podemos estar ahí, que estemos bien informados de lo que se puede evitar y lo que no se puede evitar.
Sí, porque a veces, claro, te envían mails.
Si ves al entrenador del Villarreal que ya no está informado, te sale allí diciendo que nos dieron una charla que el balón que viene de rebote no es mano, no, que el que viene de rebote es de tu propio cuerpo, pero si viene de otro, claro,
ya no es lo mismo.
Claro, si yo despego de cabeza y a ti tú sacas la mano, claro que viene de un rebote.
O no es lo mismo esta ocasión en medio campo que claro, cerca, claro, del área. Claro,
claro, claro.
Luego viene también, claro, la situación.
Esa mano la pita en medio campo, no pasa nada.
¿Eh? Ahí está.
Y es falta, ¿no?
Claro, claro.
Es falta.
Y está. ¿Miedo o no miedo?
Claro, la poda de l'àrbitre, pitar,
claro,
o no pitar.
Claro, claro, claro.
Però de totes maneres, ell amb el futbol sala ho té força millor. O sigui, el reglament del futbol sala és més... No me facis així amb el cap, home. és més senzill. Vosaltres teniu, si un tio és un guarro, no pot fer més de 5 faltes perquè li fotran un...
Val? Clar, clar.
Igual que el bàsquet en aquest cas.
Exacte. Vull dir, ho teniu molt més acotat. Vull dir, és un esport que va néixer més tard.
Hombre, m'ha reducido de dimensiones, menos jugadores.
Això li hem de donar les gràcies al senyor José María García, que el va portar aquí, al món del futbol sala, i ha sigut un boom extraordinari. I heu passat a ser un esport importantíssim, vosaltres.
Sí.
I és relativament nou, aquí. És a dir, que llavors s'ha fet un reglament que probablement és molt més acurat que el del futbol. I teniu problemes, val? Imagina't el futbol, que té tela, i va des de 1900 o de 1800...
Sí, sí. I, no dic que no, però...
Clar.
I altres esports, inclús amb l'hoquei, amb el que parlàvem abans. Moltes vegades també hi ha jugades polèmiques.
No parlis del món de l'hoquei, que és la repera.
Ja, sí, ja el conec.
No hi parlis del món de l'hoquei.
Però implantar la tecnologia, per exemple, al món de l'hoquei, també es podria plantejar.
Sí, perquè hi ha el món de l'hoquei en té una de cosa. La boleta ha entrat o no ha entrat. És a dir, aquí sí que es pot posar, per exemple, un xip a la bola. Clar. I dir ha entrat o no ha entrat. Però la resta, el reglament funciona mitjanament bé. Però i amb vosaltres igual. És a dir, si jo la faig, la pago. I en el futbol no. El futbol, a veure, a l'Antonio se n'ha de recordar. I no sé si algú de vosaltres ho pot haver vist per la tele, però aquí a la província de Girona vam tenir a l'entrenador més cachondo del món, que es deia Xavi Agustí. Vale? I aquest tio, fent un partit per la televisió, va canviar 5 tios a la mitja part i l'àrbit no se'n va donar ni compte. I es feia per la tele.
Allà hi havia un error d'esto. Allà hi havia un error també.
Que era la repera aquest tio, no?
No havia escuchado, había un error de cambios. No. en femenino, el entrenador del Rayo Vallecano, hizo 5 cambios. No sé cuántos se pueden hacer. Hizo uno más.
Depende de la categoría, ¿no?
Hizo uno más, era Rayo Real Sociedad.
Llega Iberdrola, doncs, la primera divisió.
Sí, la primera. Se ve que el entrenador no estaba, el delegado no se enteró, y hicieron un cambio más. No sé cómo va a quedar, pero hicieron un cambio de más.
Bueno, pero el Xavi no hizo un cambio de más, ¿eh? Claro. Metió 5 de nuevo, ¿eh? Ya había hecho los cambios, ¿eh? Sí, y en la media parte, después de la ducha, salieron todos duchados y todos tenían la misma jeta y nadie se dio cuenta. Sí que lo habló el locutor bueno, de la tele, sí que dijo, aquí hay más de la cuenta.
Hoy también se tiene mucho más en cuenta todos esos detalles. La gente está mucho más preparada.
Ver, empezamos más, otra vez al mismo sitio. ¿Qué se intenta? Engañar a l'àrbitre. Ah,
claro. Almenys, ara que continuem parlant de la tecnologia, de si la piloteta entra, per què en països com, per exemple, Anglaterra, hi ha lo del xip a la pilota del gol o no gol, i aquí no vol arribar això?
El que deia l'Altafulla amb mi, ara parlant del porter aquell que estava sentat a terra i es va quedar la pilota a la mà, és clar, com que la tenia fora, res. Però ell tenia el trasero a dintre del camp. Clar. I quan es va portar la pilota aquí, era gol. Clar. Mentre tenia la pilota aquí, no. Però quan la va portar aquí, sí. Quan se la van portar al pit. I aleshores, bueno, tothom va quedar... Bueno, és gol.
És gol.
És gol.
Però eso va muy rápido porque lo lleva el árbitro en el...
Sí.
La pulserita ha tocado, decía.
Sí. Y claro, eso sí que no tienes que consultar con nadie.
No, per això dic, això és una cosa molt fàcil, però que, coi, no està implementat aquí.
Perquè no interessa.
No interessa.
Porque entonces luego las polémicas en la radio y la tele y todo eso.
Y el diario.
Los diarios y...
Claro, parlant dels àrbits... aquí els àrbits, per almenys a Lloret, bueno, Lloret ja me l'ho posto, quan venen a les 9 i mitja del matí, 9:45, i se'n van a la 1, com volen, després tenen de pitar a tarda, com un àrbit d'aquests aquí, com vol que piti? Els últims partits ja deu enviar-los a prendre...
I hem d'explicar que aquí la majoria no tenen línies, si no és una preferent, no tenen línies, i poses a pitar a tercera catalana o quarta, que ja són homes...
Jo moltes vegades amb els àrbits m'he discutit perquè, diguéssim, de la Vins... Benjamins, si hagués futbol 7, tenen de parlar amb ells, amb els nanos. No, pito falta i s'ha acabat, no. I més d'una vegada, fa 2 anys, no, l'any passat estava futbol 7, m'han arribat a estar expulsat per això, per dir-li que no li t'he explicant al nen, perquè el nen està en formació.
És que això és molt interessant, perquè sí que diem que els àrbitres necessiten molta ajuda per part de tots, però jo crec que en certs casos... també hi ha, i perdó per l'expressió, però cada personatge que es posa un vestit d'àrbitre amb nens petits, que el comitè de tècnic d'àrbitre s'ho hauria de fer mirar, també. Això és cert.
Bueno, aquí dono un punt a favor dels àrbits, en el sentit de la base nostra. Moltes vegades venen àrbits que són de Girona, per proximitat, i piten equips base i paren el partit, els expliquen la jugada, els expliquen les coses. I a lo millor després aquest àrbit pite a una categoria més gran i canvia inclús l'actitud com a àrbitre, però en quant a base n'hi han 2 o 3 que venen bastant, que ho fan bastant bé, paren el partit, els expliquen als nanos com s'ha de fer, què és el que no s'ha de fer, si saque malament torna a repetir,
és que així hauria
fins
de ser.
I tot 3 vegades repeteixen el saque de banda.
Aquí per exemple en el futbol formatiu, quan un nen està a terra, l'àrbit no té de pensar que si el nen té de tirar la pilota, l'àrbit ha de parar. I si vagi gol, vagi sol, o estigui a punt de marcar, té per al partit. Perquè és formatiu. Però ja, jo porto l'escoleta, jo pito, ja sento alguns pares, que jo vaig cap a la grada i li dono el xiulet, vols pitar? Sí. Perquè és formatiu, i són nens de 3, 4 i 5 anys, i els pares són el pitjor, perquè els pares, jo me fico com pare, però te van i ja m'aixequen a l'àrbitre al principi. Sí.
Pero es lo que tú dices, que siempre deberían de parar. Pero es que hay algunos niños que ven tanta tele.
Eso también.
Que algunos gritan y chillan como ratas ya. Con nuevo diario.
Antes de que los toquen, Antonio.
Con nuevo diario.
Antonio, ni no nens. Porque a primera catalana, el Lloret, que estem jugant, que a vegades estiguem a la font, que se sent, com si el véssim matat, se mira, no para el partit a l'àrbitre i s'aixeca.
Sí, però ¿sabes què passa? Eso va dentro del criterio que tenga esos entrenadores que llevan ese equipo. Y la gente, ¿tú has sentido algún jugador del Lloret chillar?
No.
Bueno, puede que haya alguno. Pero yo he estado en un partido el otro día, el Girona chillaban como ratas.
Ya.
Eran tocarlo ya, y eso,
bueno, pero eso no,
pero coacciona un poco a los árbitros, pero eso son, claro, porque no sabes.
Sí, pues, pero
intentamos engañar.
Eso son gente que ya tienen 27, 22, 24 y miran de primera edición, porque en Luis Suárez, sí, el otro día ni el van tocar, escúchame, y estira como si lo hubiesen matado. Y después se cheque y no pasa nada. Y claro, y los nens fan lo mateix.
Escúchame, ¿y quién te dice a ti que a ese niño el padre no lo ha dicho en su casa? Cuando te toque, te tiras.
Ya.
Sí, pero moltes vegades això intenta...
¿Es verdad o no?
Moltes vegades això intenta enganyar l'àrbitre. Això que diu, ei, no? Gent de 22, 23 anys que, doncs, a lo millor li fan l'espenta i proteste. Per exemple, en el nostre cas, al futbol sala, l'àrbitre no pite... Això et suposa un contraatac de l'altre equip, clar, que pot acabar, clar, directament en gol i en dos o tres segons.
Clar, pot jugar ràpid.
No, pitat, claro, marxa i segueix jugant. Però és que si no és un gol, després n'hi ha un altre, serà un altre gol i podem acabar el partit tranquil·lament, no, perdent, no, per punteries, sí, d'aquestes.
Al futbol sala no se queda ningú a terra. Jo sí que m'hi heu molt de partits. I ningú es queda a terra. Claro, si fan falta s'aixeca i corre. Claro, i aquí en el futbol no.
És que és el que
ha de ser. Pensaba que no pita. Y siempre, y ahora volviendo el fútbol, lo que hablaba de un árbitro que viene algunos chavales con 20 o 21 años a pitar un partido de tercera catalana solo,
sí,
en un campo con lo grande que es el campo, solo ahí pitando y a veces se lo comen, pero chicos, si este chaval demasiado hace con ponerse detrás del pito, como yo digo.
Entonces, pero Antonio, hemos mejorado mucho, ¿eh?
Y tanto.
Porque,
mira, yo siempre lo digo.
Porque antes de hacer correr al árbitro era casi un deporte nacional.
Exactamente.
O sea que.
Eso, el que no, el,
y ahora.
Antes casi te hacía orgullo sacar a un árbitro corriendo del campo. ¿Eh? Decía, este lo hemos sacado del campo corriendo. Bueno, claro, y se ha cambiado hoy y para mejor. Y hay mucha más gente joven, es lo que yo he dicho, mucho más preparada, como entrenadores y todo. La gente está mucho más preparada. Yo he estado, con muchos entrenadores y sé cómo más o menos funcionan ahora. La gente está bastante preparada. Pero claro, lo que yo siempre digo igual, cuando tú tienes 22 tíos allí que todos intentan engañarte y si te pueden engañar para sacar su provecho y sacar su gol mejor, hasta ahí pues ya está. Y luego hay árbitros con mucha que se calle y que no hable, chicos, pero oye, que tenemos que hablar, ¿no? Que no podemos estar aquí como en los años, yo le digo que no estamos en los años 60.
Y después hay una cosa que digo al Tito, que también está muy bien, ell diu que de quan en quan pite, y eso también va bien, potser algún entrenador y pita algún partido de qualsevol, sí, esport, base, perquè entengui realment el lloc del que és l'àrbitre. Que quan hi hagi un fora de banda que no has vist, et comencin a protestar.
Sí, sí.
Per quan tu ho fas a l'àrbitre. És a dir, és una mica intercanviar els rols, en aquest sentit. De l'entrenador que està a la banda sempre, i evidentment tot és favorable a mi, a l'àrbitre que és el que està allí al camp i ha de veure 40.000 coses en certs minuts.
Això és molt interessant. De fet, i ho sé, en els cursos d'entrenadors que s'estan fent ara... hi ha una part que és posar-se d'àrbitre, venen a fer pràctiques amb els jugadors, no sé si alguna vegada han vingut, Tito,
sí,
però
sí, sí.
Han vingut al camp de futbol a fer d'àrbitres.
A mi ja en coneixen, sí, no vindran.
Sí, sobretot vienen los entrenos, hacen partidos, sí, d'entreno, i vienen los árbitros promesas que están, pues vienen y hacen...
Pero si uno, Antonio, coge un periódico de hace 20 años, de un lunes, y mira segunda y tercera regional... Uf. Y verá que pone, no sé, dos equipos sin terminar, sin terminar. Y al final, cada semana había cinco o seis partidos sin terminar, pero, porque habían hecho correr al árbitro.
Es que cuando aquello era raro que no se cerraran dos o tres campos cada jornada.
O fue sortir l'àrbit per una porta trasera que hi ha al camp, perquè no... Els aficionats...
Ara Antonio té aquí el Mercadona, que ningú no
sap. Bueno, escucha, yo podría sacar los árbitros por la entrada principal y dice, oye, esta es la entrada que hay.
Sí,
¿no?
Ya está.
Pero yo cuando termina el primer equipo, normalmente siempre hay otro partido después. Sí. Y yo, pues no saco al árbitro por allí, ni haya estado bien ni haya estado mal. Lo saco por la puerta de atrás, que lo saco a la calle, se mete en su coche y se acaba. Porque yo no estoy para ponerme allí delante de nadie que se ponga a insultar al árbitro y yo tenga que sacar la cara por el árbitro. ¿Me entiendes? Porque tengo que dar la cara por el árbitro. Y el otro allí insultando al árbitro. Pues no quiero. Entonces, ¿qué hago? Pues me meto por la puerta de emergencia, salgo al Mercadona, cogemos el ascensor, nos vamos a la calle, el otro coge su coche y cuando yo voy allí para el bar, me dicen, ¿y el árbitro? Digo, el árbitro ya está en Tarragona. Y evito, ¿no?
Sí,
ahora, si a mí me fuera la marcha, decir, pues mira, este, ahora lo voy a joder, lo voy a sacar por aquí para que lo insulten. Porque claro, si lo insultan, ¿tú qué vas a hacer? ¿No?
Pero bueno, el árbitro bueno que hay es el que tenemos en el club.
Bueno, es el... Mira,
el Martín es el mejor que hay. Nadie porque, se le queja.
Porque es el único que tenemos, es el mejor.
A mí me he expulsado una vez por decirle a un árbitro, claro, ¿te parece el Martín? ¿Eh? ¿Moy?
¿Dónde fue?
Yo le dije, ¿te parece al Martín pitando? Y me expulsó. Imagínate.
Yo siempre digo igual. Yo si puedo evitar las cosas, las evito. No tengo por qué sacar a un árbitro allí para que lo...
Pero es lamentable que un árbitro...
Si el partido ha ido mal, lo tengan que estar insultando.
Pero, Antonio, un árbitro que piti bé o piti malament és lamentable que tingui sortir per un puesto. Per una porta, no. La gent, també hi ha molta gent que ve al futbol a desestressar-se amb l'àrbit, perquè a casa millor la dona no li deixa cridar. I ven aquí i li han... Però a vegades no passen res. Perquè a vegades no passa res i li diuen, àrbit, tal, àrbit. I l'àrbit diu, però si no passa res.
Sí, sí, ja típic... encara que sigui el primer minut, eh?
Sí. Ja li diuen àrbit, ja... clar, ja li foten una pressió... Que clar, l'àrbit diu, bueno, a veure, no t'és aquí.
Però vosaltres que esteu dintre del món de futbol, hi ha molta gent que vulgui ser àrbit o no?
Jo no sé.
O com
jo...
va?
Jo no sóc àrbit, pipito.
No, però em refereixo...
Jo ja t'he dit que jo no sigo capaç nunca...
No, me refiero si hi ha gente.
O sea, a dintre?
Sí,
home, hi ha nanos, sí.
Sí,
sí,
però que... sí, però saps per què? Perquè és quasi una forma de ganar-se un poquito la vida ahora, la gente joven que...
Sí, però tenen por, i tenen por. Tenen por perquè ja veuen a tots... Jo faria el que faria el comitè d'àrbit, que els nanos joves pitessin als benjamins, però benjamins, no vingui un tio de 50 anys a pitar-te que està cansat.
Ja hi poco, sí. Doncs sí. Amb aquestes valoracions, reflexions, doncs hem d'acabar, que se'ns acaba el temps. Com sempre, se'ns fa curta la tertúlia. Jo no sé, algun dia l'haurem de fer de dues hores, ja? Però avui hem tingut 40 minuts. Tito Fornaguera, Jaume José Antonio, Alfons Serrano, Antonio Pérez, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a tu.
Gràcies, Moi.
Nosaltres tornem el pròxim dilluns, Dani. Aquí estarem puntuals, com sempre.
Com sempre, Moi, fins dilluns.
A partir de les 9 del matí, en el Lloret Esportiu. Gràcies i feliç setmana. We'll be right back.